COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, com esteu? Les 3 i gairebé 5 minutets. Nosaltres bé, això és Esports COPE, a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, fins que siguin les 4 de la tarda. Arrenquem setmana en una setmana important. És dilluns 6 de febrer. Aquí comencen els destacats del programa. Dic que és una setmana important perquè en aquest dilluns ens preguntem si el Barça, el Futbol Club Barcelona, ha deixat sentenciada la Lliga. Recordo, si algú aterra ara el planeta futbol, líder de la Lliga, el Barça, 53 punts després de 20 jornades, segon el Real Madrid amb 45. És cert que queden 54 punts en joc, 18 jornades per disputar-se, però ja són 8 punts que li treu el conjunt blaugrana al seu gran rival, el Real Madrid. És cert que queda el clàssic de la Lliga pel mig, però a nivell de sensacions i de resultats sembla sentenciada. Aquest serà el leitmotiv del programa, que portarem també a la tertúlia avui amb Josep Maria Minguella i Poli Rincón. De seguida sentim, parlant d'això, el tècnic del Barça, Xavi Hernández. Preguntem per Busquets també de seguida, lesionats ahir. Lesionat Busquets, és una lesió al turmell esquerre. I també, en aquesta primera part del programa, sentirem el seleccionador femení de futbol, Jorge Vilda, perquè cap de les jugadores que van signar aquell comunicat contra la situació establerta, bàsicament contra l'actual seleccionador i els seus mètodes, tornen a la selecció. Després repassem el que ha explicat Vilda. Ja a la segona part del programa parlarem de l'Espanyol, que recordo no ha passat de l'empat davant Osasuna a l'última jornada, un empat que deixa els blanquiblaus 2 punts només per sobre del descens. En realitat, la preocupació al conjunt blanquiblau és una preocupació esportiva per la situació a la Lliga, però s'ajunta la preocupació per Joselu, lesionat als isquios, i que ja no va disputar el partit de dissabte contra Osasuna, contra el conjunt navarrès. D'això preguntarem també per César Montes, que va acabar lesionat, sembla que és un cop, segons em diu el Quique Iglesias. El Girona, per primera vegada aquesta temporada, deixa la porteria 0. Girona 1, golaç de Borja García, València 0. Va debutar més Sigankov, una de les dues cares noves per la segona part de la temporada del conjunt de Montilivi. Un Girona que és 11è amb 24 punts, amb 5 de marge sobre el descens, i que obre jornada, la número 21, és partidàs. Divendres vinent, Cádiz, Girona, a les 9 de la nit. Fora del futbol, avui passa pel programa Sergio Lozano, el capità del Barça de futbol sala. Per què? Doncs perquè és setmana gran, dijous comença a competir a la Copa d'Espanya, que es disputa a Granada. I també avui parlarem d'una altra de les referències a l'àmbit poliesportiu, una de les referències que ens deixa el cap de setmana, l'Atlètic Barceloneta. Atenció, ha tornat a guanyar la Copa del Rei de Waterpolo per 11a vegada consecutiva. Sí, sí, 11 títols consecutius, 13-12, al Club Natació Sabadell, als penals. Són els destacats del programa. Incorporem les enquestes. 3, Barça, Espanyol i Girona. Què preguntem? Us deia que és el leitmotiv del programa. Preguntem si la Lliga està sentenciada. Sí o no? Al Twitter, @esportscope. 58% ara mateix, 3 de la tarda i 8 minuts, 58% de les respostes pensen que no està sentenciada la Lliga. Enquesta Espanyol, tenint en compte els propers partits contra Reial Societat i Elx, és el calendari de l'Espanyol, Reial Societat i Elx, el punt sumat contra Osasuna és un bon punt o és un punt dolent? Tot molt igualat, però el 54% de les respostes pensen que és un bon punt. I l'enquesta Girona, preguntem avui què us va agradar més del partit d'ahir a Montilivi. El gol de Borja, la porteria a 0 o el debut de Sigankov? 55% dels vots, la porteria a 0, 35% el debut de Sigankov, 10% el gol, que és un golaç, de Borja García. Hem començat a caminar amb Sílvia Ortiz a la coordinació i a la producció, Marc Pairés a la sala de màquines, us parla Albert Díez. Jo crec que no són ni 60 segons tornarem recordant a càmera ràpida com va ser la victòria del Barça davant el Sevilla i comencem a parlar del conjunt blaugrana.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Balón para Rekic, juega en la defensa del Sevilla, abriendo por la parte izquierda el esférico.
Sí, sí, es que le duele mucho, tienen las manos en la cara, ahora van algunos compañeros a preocuparse por él, como Araujo, Koundé, Pedri, Rafinha, y en el banquillo, y hay movimientos, sale a calentar Frank Kessié.
Tiene pinta eso, es Ginz.
Sí, sí. Tanto que hablábamos de qué jugador temían más perder, Dani y Minguella, pues mira... Sí. Busquets bueno, lesionado, un esguince en el tobillo.
Pasa cuando sales a jugar, te puede pasar.
Ahora jugaba por la izquierda Frank Kessié, el centro de Jordi Alba, ¡córner! Iba a rematar Lewandowski, balón a córner Gudel. Ahí está Frank de Jong, que la mete arriba para Gavi, mete la cabeza a Gavi. Balón que va a llegar para Lewandowski. ¡Bono, córner!
Bueno, estuvo animándose. Sí.
¡El tiro! ¡Lewandowski fuera!
Paradón de Bono.
¡Rozo en Bono! Jordi Alba para Christensen. Entrando Christensen. Balón para Rafinha, se para Frank Kessié. Frank Kessié que se revuelve, le mete para Jordi Alba. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Alba, gol! ¡Toma, gol! ¡Toma, gol! ¡Toma, gol! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! ¡Alba, gol! ¡Alba, gol! ¡Alba, gol! ¡Está Rafinha! Frenkie de Jong para Jordi Alba, la controla Jordi Alba, gol, gol, Rafinha, gol. Gol.
Bueno, este está la... Lo de Montiel otra vez.
Rafinha, gol. Asistencia de Jordi Alba.
No está mal este Jordi Alba.
Alba. No está mal. Final. Más líder el Barça.
Sí, señor.
53 puntos. 45 el Real Madrid. El Sevilla.
Barça 3, Sevilla 0. L'Oliver Osca estava repassant la classificació de primera. Hem de dir que la jornada número 20 es clou avui a partir de les 9 de la nit amb el Rayo Vallecano Almeria. Efectivament, Barça líder. Que maco, el Barça líder, 53 punts, segon. El Real Madrid, 45, també en zona de Lliga de Campions. Real Societat, tercera posició, amb 39 punts. Quart, l'Atlètic de Madrid, amb 35. Insisteixo, Girona, 11è, 24 punts, 5 per sobre del descens. L'Espanyol, 15è, 21 punts, només 2 per sobre de la zona baixa. I el descens, ara mateix, 18è, Cádiz, 19 punts. 19è, Getafe, amb 18, Cué, l'Elx, amb 9 punts. La portada d'aquesta edició d'avui dilluns és pel Futbol Club Barcelona. Vinga.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Ah, pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no sale más si vas mintiendo.
La puede ganar el Madrid. El Madrid tiene que venir aquí. Tenemos un partido que será, creo que muy importante, que es en casa. Y el Madrid siempre puede ganar a cualquier equipo. Así que no podemos bajar la guardia. Vamos a un campo el domingo donde el Madrid perdió, que es Villarreal. Entonces... pues es una salida marcada en el calendario para nosotros, ¿no? Salida muy difícil. Pero cada partido ahora se juegan muchísimo los equipos, ¿no? Estamos viendo que hoy es una jornada que del segundo al sexto no gana nadie. Y todos los de abajo prácticamente han ganado. Entonces, cada partido va a ser una guerra, ¿no? Y quedan 18. Esto no ha terminado para nada.
És la veu del tècnic del Futbol Club Barcelona, de Xavi Hernández, diu... el que ha de dir, queda molta lliga, 18 jornades, 54 punts, però suposo que de portes cap endins, tant a nivell de vestidor com de club, el discurs és diferent. O no, Helena Condis, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert. Doncs et diria que és bastant similar, eh? Pel que he pogut preguntar i pels inputs que m'arriben, ningú ara mateix veu la Lliga sentenciada, perquè el rival és el Madrid, que ja ha protagonitzat grans remuntades. A la Llotja, la victòria ahir es va celebrar amb molta efusivitat, per ser a la Llotja, que vam veure aquella imatge de,
sí,
del president del Sevilla i del Nido Fill amb les bufandes del conjunt andalús al costat de la porta.
Feia fred.
Feia fred, sí. I volien també reivindicar el portar la simbologia a l'estadi perquè van quedar els seguidors del Sevilla acotats a la zona dels visitants, on allà sí que podien lluir les seves samarretes i bufandes, però no la resta del Camp Nou. Doncs bé, la Llotja es va celebrar amb molta efusivitat després de que també els blancs es deixessin 3 punts a Mallorca a primera hora de la tarda, però ningú s'atreveix a dir que la Lliga, que és la gran obsessió de la temporada, és blaugrana, perquè encara estem a mes de febrer. Sí que admeten, i en això diria que coincideixen tots, Albert, és que l'equip ha fet un clic, i ha fet un clic després de guanyar la Supercopa d'Espanya. De fet, el propi Xavi, des del cos tècnic, perceben que aquest primer títol, la Supercopa d'Espanya, ha fet que augmentés la confiança en ells. Per part dels jugadors, això ho va dir Xavi obertament, però també per part dels directius. De portes cap endins, el missatge és que sobretot destaquen que aquest equip té gana, però que no han fet res. I recorden, per exemple, que el Barça, el triplet de Luis Enrique, va dilapidar 11 punts a la Lliga del 2016 i van haver de suar per acabar guanyant-la en les últimes 5 jornades.
Molt bé, recordeu que és la pregunta, la gran pregunta, que ara mateix està sobre de la taula. Està la Lliga sentenciada per part del Barça? Hem sentit el que diu el vestidor, sabem el que pensa el club i l'aficionat. Ha tret el micròfon blau, blau i blanc, mira que és maco, de la Copia, a passejar el Víctor Navarro. Què diu l'aficionat, el soci del Barça? Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Albert, Helena. Doncs felicitat ahir a la sortida del Camp Nou, on hi van anar 77.000 persones a veure el Barça-Sevilla, i a la sortida, l'accés número 7, on molts culers ja enfilen cap a l'avinguda Diagonal per marxar cap a casa, van preguntar a uns quants seguidors blaugranes. La majoria demanen calma, paciència, diuen que encara queda molta lliga, estan contents, tots reafirmen el projecte de Xavi Hernández. De tots els que vam preguntar, que eren gairebé 20, ningú va dir que no estigués al costat de l'entrenador del Barça, tots creuen en el seu projecte, però això sí, la majoria encara no vol celebrar la lliga i vol precaució.
Yo lo veo campeón de liga porque al final creo que todos los culés tenemos muchas ganas y nos lo merecemos y el equipo se lo merece.
Desde la ida de Messi se bajó un poco el nivel, pero bueno, ahora el proyecto Xavi lo viene armando muy bien y nada, este equipo que formó me encanta, me gusta mucho.
Hombre, sí, me lo imagino, pero aún queda. Las ligas son muy largas y nunca se sabe.
Yo creo que hay que tener bastante más calma. Estamos en muy buena posición, a 8 puntos, pero con euforia, pero con calma.
Yo creo que si sigue el ritmo y al Madrid no le ayudan como están haciendo, pues puede salir campeón.
No, a ver, lo tenemos muy encarado, pero aún creo que no. El Madrid nunca se le puede dar por muerto. Y bueno, en solo estamos a 8 puntos, que o sea, son bastantes, pero la liga es muy larga i se poden recordar distàncies molt ràpid.
La veu dels aficionats al Barça. En el micròfon de Víctor Navarro, què volies apuntar, Navarro?
No, que venia una família d'Argentina, sí, a veure per primera vegada el Barça al Camp Nou, i és el que deien, que heu escoltat, que veuen ja el Barça bé després, per primera vegada després de la sortida de Leo Messi, que estaven molt contents de veure aquest Futbol Club Barcelona jugant també.
Com es desplacen els argentins, a veure el Mundial, a veure aquí el Futbol Club Barcelona sense Leo Messi. Gràcies, Víctor. Condis, de seguida torno amb tu, que t'he de preguntar per Busquets, per més històries, per Fati, per Alba, per Gavi, per més històries, però atenció, guanya el Barça, perd el Madrid a Mallorca, Jordán amb un manuscrit a sobre de la gespa del Camp Nou, la imatge del Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia, detalls d'ahir, el paper de Joan Jordán al Camp Nou, als primers plans de Son Moix amb Pablo Maceo i Vinícius. Són imatges en dos escenaris diferents, Camp Nou i Mallorca, amb 6 punts de la Lliga en joc, i 3 van ser pel Barça i 3 pel Mallorca, és a dir, 3 per l'equip de Xavi i 0 per l'equip d'Ancelotti. Resultat, imatge de la classificació, Barça 53, Real Madrid 45 punts. Són matemàtiques pures. Fent ciència-ficció, si el repartiment de punts hagués estat el contrari, el Barça tindria 50 punts i el Madrid 48. Molt diferent. La dinàmica apunta que es podria mantenir, però aquesta tendència positiva pel Barça, i l'equip de Xavi va guanyant en confiança dia a dia i s'ha convertit en el grup més sòlid i fiable de la Lliga amb actuacions individuals i col·lectives que ens fan veure el que ens transmet el Xavi. És a dir, el Barça actua com una família. En tot cas, falten 18 jornades encara i pel caprici de les matemàtiques, en qualsevol cap de setmana el Madrid pot sumar 3 punts i el Barça cap. Prudència, doncs, peus a terra, gaudir de les sensacions actuals, però això és una carrera de fons i cada escenari tindria i tindrà les seves imatges amb els seus detalls. Detalls del teu equip i del contrari. El Barça, molt bé ahir, el Madrid, molt malament, els rivals també van ajudar el Sevilla amb un il·luminat d'entrenador a la banqueta, Sampaoli, el Mallorca, amb un savi del futbol, Javier Aguirre.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Manolo. Seguim, Condis. A veure, hem de parlar de Busquets. L'única nota negativa del partit d'ahir és la lesió de Busquets. Clar, tenim en l'horitzó l'eliminatòria d'Europa League davant el Manchester United. Lesió de Busquets, turmell esquerra.
Estarà unes 2 setmanes de baixa, segons fonts del vestidor i del seu entorn més directe. Té aquest esguins al turmell esquerre, el lligament lateral extern. Les proves que li hem fet aquest matí han dictaminat que és de grau 2 i això vol dir mínim 15 dies. Ara mateix, quan pregunta si està descartat per l'anada contra el United, que és el dijous de la setmana que ve,
sí,
el 16 de febrer, la frase que em diuen és quasi impossible, però ningú s'atreveix a dir 100% descartat, però bé, quasi impossible. Sí que esperen que arribi per la tornada a Old Trafford, que és el dijous 23 de febrer.
Mira, una cosa ràpida sobre Busquets, ja aprofito, ja que tinc F5, que és el botó per actualitzar, de la renovació de Busquets, hi ha alguna novetat?
Mateu Alemany va dir ahir a Dazón que el futur de Busquets el decidirà ell mateix amb Xavi Hernández. El director de futbol va deixar entreveure que ell es quedarà al marge, però sí que és qui s'ha de reunir a Morovic, que és el representant de Busquets, i qui ha de presentar l'oferta de renovació en cas que el Barça doncs, vulgui que continuï i Busquets també la vulgui escoltar. Encara no està sobre la taula, ell està pendent de rebre-la. Vol prendre una decisió Busquets aquest mes de març, fins on jo sé encara no té massa clar sí. Què fer. Té ofertes d'Aràbia Saudí, però el destí que la trau més és l'Inter de Miami, encara que no descarta a dia d'avui quedar-se un any més al Barça.
Venim del primer gol de Jordi Alba amb el Barça aquesta temporada. Ahir va estrenar el 6, el dorsal 6, Gavi, al Camp Nou. Et pregunto per Ansu Fati perquè sé que als diversos espais d'aquesta casa vens parlant del futur d'Ansu Fati, a veure, que no acaba contracte el 30 de juny, que acaba contracte el 2027, però que sempre és un jugador molt cobejat.
Ell vol tenir més minuts. De fet, ahir es va quedar una mica tocat quan es lesiona Busquets al 4 de partit i Xavi opta per donar entrada a Kessié i mantenir aquesta fórmula que li està funcionant de 4 migcampistes. Ansu no va entrar al terreny de joc fins al minut 80 i a mi, pel que em diuen des del seu entorn, es podria replantejar el seu futur. Hi ha dos clubs que s'han posat en contacte amb l'entorn d'Ansu Fati. Un és el Bayern de Múnich, el nom ja ha sortit a la premsa, l'altre és un equip de la Premier, però m'insisteixen, només contactes informals directament amb l'entorn, en cap cas amb el Barça, cap proposta oficial, però sí que s'han acostat per interessar-se per la seva situació, que ara mateix és una mica complicada perquè Ansu Fati té la sensació que una cosa és el que diu Xavi en sala de premsa, que ha de ser un futbolista molt important, i l'altra és que realment el tècnic acabi de confiar en ell en aquest moment.
Informa Helena Condis. Helena, gràcies, que passis bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Vinga, fem una pausa, sentim Jorge Vilda, preguntem, i després ho entendreu, pel City, Sílvia, digue-li a Minguella i a Poli que vagin escalfant. Vinga, que de seguida entren.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Sí, gairebé 24 minuts. Això és Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. Sintonia de la selecció. Avui esperàvem, la Sílvia ho va anunciar el divendres, la compareixença de Jorge Vilda, el seleccionador espanyol, per veure si alguna... Bàsicament, és que n'hi ha sis del Barça, que van signar algunes de les jugadores, que van signar aquell comunicat en contra de les formes, bàsicament de la forma de procedir a Jorge Vilda, tornava a la selecció, perquè semblava, sobretot per part de les jugadores, que s'obria aquesta via. Però res, continuem igual, no? Sílvia, bona tarda.
Igual, bona tarda, Albert. Llista de 25, no torna cap de les 15, ni tampoc Alexia Putellas, ni tampoc Irene Paredes, les dues que no van signar la famosa carta, però sí van donar suport a les seves companyes. La principal novetat, Jennifer Hermoso, que també en el seu dia va donar suport a les rebels, però ara torna a la selecció després de 5 mesos. En aquesta llista, tu deies, hi ha, o no hi ha, 6 jugadores del Barça entre les 15 rebels. Són Aitana Bonmatí, Sandra Paños, Mapi León, Patrick Guijarro, Claudia Pina i Mariona Caldentey, que de moment no tornen a la selecció. Sí que hi ha dues jugadores del Barça en aquesta convocatòria, Laia Codina i Salma Parayuelo, que en tot moment s'han mantingut alienes a aquest conflicte. És una llista per disputar la Copa de Nacions, que es celebra del 16 al 22 de febrer a Austràlia, mateix país on es juga el Mundial aquest estiu, i segons Vilda servirà per preparar les jugadores davant el jet lag i el canvi de condicions que hauran d'afrontar. Els rivals en aquesta Copa de Nacions seran Jamaica, Austràlia i República Txeca. El seleccionador ha donat una roda de premsa molt tensa, on ha començat dient que no respondria res sobre el conflicte que va començar fa 5 mesos. Ha dit que si ara fos el Mundial aniria amb les 25 que ha convocat avui, i quan li han preguntat sobre la situació d'Alexia, la seva lesió, el retorn de Jennifer Hermoso a la llista, Jorge Vilda ha tornat a llançar pilotes fora.
Espero que me entendáis, de verdad, que no quiero desviar, no quiero dar ningún motivo a que haya más especulaciones porque no nos interesa como equipo. Exactamente lo mismo con conversaciones privadas o cosas que pueda haber dentro del vestuario, que pues tampoco es el sitio ni el momento de desvelar nada.
Una llista dominada pel Real Madrid amb 9 jugadores convocades del conjunt blanc. Jorge Vilda, a l'última pregunta de la roda de premsa, ha tornat a repetir la seva cantarella.
Le voy a insistir, lo siento mucho. ¿Hay alguna posibilidad de que aquí al Mundial haya algún contacto y vuelvan las jugadoras, alguna de las jugadoras de las 15? Gracias.
No depende de mí. Nosotros, la federación, todos estamos siempre abiertos al diálogo.
Obert no depèn de mí, diu Jorge Vilda.
El diàleg, que és sí. El que ve repetint. Pel que sabem, sí que hi ha hagut converses en les últimes setmanes. Pel que veiem amb la llista d'avui, no hi ha hagut canvis, no hi ha hagut cap via de solució, i queden 5 mesos i mig per l'inici del Mundial, que comença el 20 de juliol.
La veu de Jorge Vilda, gràcies, Sílvia. Fem una pausa i de seguida parlem amb Josep Maria Minguella, amb Poli Rincón, el temps d'opinió, temps de tertúlia, aquí a Esports Copé.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
El Barça més líder. Ho vol seguir demostrant cap al títol de Lliga.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de la Ceràmica, Villarreal, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Camí de 3:45 de la tarda, seguim a Esports COPE. A veure, recuperem el Víctor Navarro, que hem de parlar d'un tema que veurem quin recorregut té: suposades irregularitats econòmiques del Manchester City, insisteixo, suposades irregularitats econòmiques entre 2009 i 2018.
Sí, en un comunicat a les 11 del matí, la Premier League ha acusat el Manchester City de nombroses infraccions financeres, explicant que s'han infringit les normes de la Premier 100 vegades en 9 temporades, del setembre de 2009 a la temporada 2017-2018. Són infraccions com els sous dels entrenadors, ingressos del club, inclosos patrocinis, i també diuen que incompleix el fair play que marca la UEFA. A més, acusen el Manchester City de no facilitar la documentació necessària per a aquesta investigació que acabava en aquest 2023. El Manchester City ha fet un comunicat assegurant que estan sorpresos per aquestes informacions. De les possibles sancions al Manchester City van des de l'expulsió a la Premier League o la reducció de punts a la Lliga. Un Manchester City que ahir va perdre, per cert, a l'estadi del Tottenham per 1-0 en gol de Harry Kane i està a 5 punts de l'Arsenal, que són els líders, amb un partit més.
Molt bé, gràcies, Víctor. Estàs convidat a escoltar Minguella i Poli, eh?
Gràcies,
vinga.
Aquí estaré.
Que ens agraden tots, eh? Tots els que col·laboreu, tots els que tenen bona disposició i ens atenen de dilluns a divendres, però tenen algú, al final sempre, és que no tothom és igual, tenen algú especial. Josep Maria Minguella. Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, sones de luxe.
Home, molt bé, preparat, Minguella. I a més estic a molt content,
sí,
per la informació que acabeu de donar, no perquè afecti el Manchester City, en absolut, perquè està plegat de catalans,
sí.
Guardiola,
Soriano, Chiqui,
sí, Estiarte. No per això, sinó pel fet de que ja és hora de que tots els clubs, podríem dir, juguin amb les mateixes possibilitats.
Mm-hmm.
No que, bueno, i n'hi ha altres, eh? Vull dir, no solament el City.
Estàs mirant cap a França.
Cap a França i tot això, que arriben allà, pam, pam, quant se falta? Tanto, toma, aquí, tot. Clar, llavors és jugar una competició amb què hi ha alguns que tenen les cartes marcades. Llavors, si això es demostra, bueno, doncs almenys que es posin a to i que els partits es juguin sobre el terreny de joc, no,
sí.
no per darrere amb sponsors i tal. Dir, ara no oblidem del mateix. Com pot ser que el Paris Saint-Germain amb el futbol francès pugui tenir el Mbappé, el Messi i el Neymar?
Sí.
És impossible.
Ja, però això Minguella, del City, vols esperar una mica perquè ens arribi més informació?
Sí.
Quin recorregut creus que tindrà? Perquè
bueno,
d'això n'hem sentit moltes vegades amb el mateix PSG, també, eh? Fair play
i aquestes
coses, eh?
No, la Lliga Francesa, vull dir... La
Premier.
La Premier, sí. No és la Lliga Francesa, ni l'Espanyola, ni la no sé què, ni no sé quantos. Allà, si realment, jo no sé l'alcance d'aquesta notícia, però si realment han arribat amb aquestes conclusions i tal, és perquè tenen una sèrie de proves, perquè allà està tot controlat, les comissions. No pot, un agent, per exemple, no pot cobrar pel fet de fer una operació i, a més, ser representant del jugador, cosa que passa a la resta de països. Però tot això ho tenen controlat i, per tant, si han arribat a aquesta conclusió, que a mi em sap greu pel que pugui afectar a la nostra gent, podríem dir, però crec que és una manera d'equilibrar. De totes maneres, se'ls té de dir els de la Premier que ara, després del City, han entrat una sèrie de capitals americans que estan al Liverpool, que estan al United, que estan al Newcastle... No, el Newcastle em sembla que són àrabs. Bueno, que han entrat tota una sèrie de capital, que estan comprant jugadors també i tal, i que d'alguna manera deuen fer unes coses semblants o diferents que alteren la d'això, el Chelsea. El Chelsea, com a mi volta, es gasta 300 o 200 milions el mes de desembre. Qui ho ha posat, aquests diners? Pues algú que ha vingut de fora, que els tenia, però que desequilibra la competició inglesa. Si tu no tens aquests diners i estàs amb el que et dona la televisió, els sponsors i els ingressos d'entrades, i ve un americà i fot 400 o 500 milions sobre la taula, està descomposant la competició.
Vinga, anem a esperar, a veure quin recorregut té aquesta notícia que ens explicava ara el Víctor Navarro. Saluda a Poli Rincón, que està ahí en barbecho a l'espera. Poli, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Anem a esperar.
Buenas tardes, José, ¿cómo estamos?
Buenas, amigo, ¿qué tal?
Algunos están mejor que otros.
No, da igual, pero mira, yo te voy a leer...
Para ti tengo la gran pregunta, ¿eh?
Dime.
Es la gran pregunta de hoy.
Dímela.
Que supongo que te estás imaginando qué pregunta es.
Hombre, si va a ganar el Barça la Liga o no. Si
pues por ahí va. Poli, ¿la Liga está sentenciada sí o no?
No, va a depender de la Premier.
De la Premier, va a depender de la Premier, ¿no?
Se estaba yendo...
Claro, lo dices por el United y la Europa League, ¿no? Ya entiendo, ya.
No, es que este equipo ya ha sido sancionado. Ya una vez, en el 2020, quiero recordar la UEFA, acordaros,
sí,
que le quiso meter 2 años sin participar en competiciones, 100 y pico millones, tal, Y bueno, tú sabes lo que pasó, todos sabemos lo que pasó.
Le hicieron un arreglo y le pusieron 10 millones de multa.
No, 25 creo que fueron, pero escucha, bueno, hubo creo recordar, bueno, da igual, 25 que 10, sí, el caso es que ya es un equipo que no es que esté bajo sospecha, es que ya ha delinquido. Entonces, ahora, a partir de aquí, yo quiero recordar que hubo varios equipos de la Premier, no sé si fueron 7, 8, 9, no sé cuántos fueron, que mandaron hasta cartas para que no le quitaran la sanción, porque ya sabían todos cómo iba el tema. Y al final, porque le interesaba a Zeferín, porque le interesaba a Inglaterra o por lo que sea, pues le quitaron las sanciones, porque evidentemente ponerse en contra de estos países ahora mismo es complicado, porque a Inglaterra y a Francia le entra mucho dinero por fuera de sus países. Por lo tanto, sí, yo creo que no va a pasar nada, ¿eh? Yo
pero
creo
este
que no va
grupo,
nada.
Pero Poli, pero este grupo, de alguna forma, altera la mesa de mal. Pero claro, pero no solamente altera la competición inglesa, es que este grupo tiene 12 equipos por el mundo.
Claro.
Entre ellos, por ejemplo, participación en el Girona,
sí,
que tiene 6 o 7 cedidos. Con lo cual, quiere decir que si pueden ceder es porque alguien tiene el dinero para comprar los jugadores y cederlos. Con lo cual, perjudican al resto de equipos de la Liga española, que no pueden tener estos 6 o 7 cedidos.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, claro, es toda una mecánica de movimiento de jugadores, porque en mi época, que ya hace años, porque ya soy mayor...
¿Que de esto sabes algo?
No, pero que una misma entidad no podía tener mano en dos clubes.
Efectivamente, efectivamente. Además, eso estaba penado tremendamente.
Totalmente.
Era imposible. Y ahora ya ves el cachondeo que hay. Pero claro, ¿tú crees que de verdad tanto al PSG como al City le van a meter mano? De verdad que no, yo que no tengo ninguna esperanza. Esto harán este el ruido que tienen que hacer para decir, bueno, hacemos algo.
Bueno, pero les llaman al orden, al menos les llaman al orden de que...
¿Y para qué?
De que vayan con más cuidado.
Sí, pero escucha, José, llevan desde el 2009 hasta el día de hoy, hasta el 2023. Sí. O sea, que es que no llevan un día, ni dos, ni cinco, ni cuatro años. O sea, llevan ya un montón de años. Y te voy a decir una cosa, esto es una adulteración y yo creo que a lo mejor sin esa inyección de lo que tú estás hablando antes, de lo que estamos hablando, a lo mejor no hubiera ganado la Premier, ni hubiera ganado nada.
No, claro
y
que
ya
no.
En Europa también es una contaminación de la competición de la Copa de Europa, y en este caso Zeferín, tanto que vocifera, pues chico, métele mano. Pero
no,
que,
City,
acordaros...
Mira, el City yo lo conocía de antes de esto. En Manchester solo había el Manchester United.
Efectivamente.
Y el City era un equipo secundario, que no tal. Cuando entra la gente de Abu Dhabi, bueno, pues empiezan a hacer una ciudad deportiva impresionante, renuevan el estadio, empiezan a fichar jugadores, cuando hace falta un lateral lo ficha, si no funciona fichan otro lateral, si no, no sé cuándo. Y claro, y convierten, y además muy bien dirigido por un técnico como Guardiola y sus ayudantes y todo esto, y lo ponen en primer lugar. Pero claro, es con el dinero... Dinero que no es del fútbol, que no sale del fútbol.
Claro, totalmente.
Dinero que se buscan maneras con sponsors, con tal, no sé qué. Oye, pues, pues poner una barandilla aquí que ponga no sé qué, vale 50 millones. Y pago 50 millones y tal, y hasta esos 50 millones que entran en el club y te pueden fichar a Haaland. Y tú, que eres el Madrid o el Barça, y digo, oye, a mí también me gusta el Haaland, sí, pero es que hay, vale tanto, sí, pero no lo puedo pagar. Bueno, entonces no tienes a Haaland, por decir algo.
No, pero sobre todo para mí hay una cosa peor.
Venga, cerramos con Poli y vamos con lo de la Liga, que si no me quedo sin tiempo y me interesa mucho vuestra opinión.
No, pues tenemos al Zeferín, que tiene de presidente de la ECA, al otro, al del PSG. Ya está, con eso te digo todo.
Sí, claro, sí, es todo lo mismo.
Bueno, dime cómo lo sancionan.
Mira, esto de la liga de aquí, en fútbol hay cosas que a veces uno, a pesar de muchos años, no entiende. Es decir, Big Buckingham, que es uno de los entrenadores, sí, según Charlie, mejores que ha tenido, decía: equipo campeón, mínimo 2 jugadores nuevos mejores que los que tiene.
Y Di Stéfano lo decía eso también.
Lo decía el año 70. Entonces, tú tienes el Madrid, que gana la Liga y la Champions el año pasado, muy bien, todo el mundo aplaudiendo y tal. Vende a Casimiro y prácticamente no ficha a nadie, de ficha a este chico joven, todo ese tal, sí, pero no ficha 2 o 3 jugadores. Cuando además, este año, esto no lo digo hoy, esto lo dije hace 6 meses, cuando este año, por culpa, por la razón del Mundial, hay partidos cada 3 días. Es decir, Madrid jugó ayer o anteayer. Juega el miércoles, esto de Marruecos.
Sí, no, jugó ayer y jugó el miércoles, exactamente. Sí. Y ahora
no. Y si juega, vuelve a jugar el sábado.
El sábado, perdón.
Y luego viene y tal. Entonces, claro, con 15 jugadores... No hay nadie en el mundo que pueda funcionar desde el Madrid con este calendario. Ventaja del Barça. El Barça no sé si tiene mejor plantilla, pero la tiene más numerosa. Sí. El Barça se lesiona Dembélé y sale el Rafinha.
No,
y
no,
se
lesiona de acuerdo contigo.
El Valde y sale el este.
No, tiene mucha más plantilla, tiene mucho más fondo de armario para
ya
mí. Y lo hemos dicho, yo estoy de acuerdo contigo, yo lo he dicho
ya,
también.
Ya está liquidado faltaba... este tema. Claro, este tema claro. Está liquidado. Ya,
Poli, pero has dicho que no está sentenciada la Liga.
Bueno. No, yo te voy a explicar. Y la acaba de poner José María en bandeja para decir lo que te voy a decir. Como bien tú has dicho, el Madrid tiene lo que tiene, no tiene más. Es que no tiene más. Tiene 14 futbolistas y se acabó.
Claro, claro.
Se acabó. ¿Qué tiene que decidir el Madrid? La eliminatoria del Liverpool. ¿Qué quieres? ¿La Champions o la Liga? Para las dos cosas no te da. Para el Mundialito, la Supercopa, no, la Copa, la esto, no, te, no te da. Es que no te da. No te da. Albert, no te da. Y como no te da, tendrás que elegir. Si el Madrid pasa la eliminatoria del Liverpool, la Liga la pierde. Es que no la va ni a pelear. A ver, entre comillas, cuando digo
no,
pelear,
puede quedar a 15 Madrid, puntos del Barça.
Exactamente. El Madrid la va a pelear todo lo que pueda, evidentemente. Pero su prioridad no va a ser la Liga.
No.
Si le elimina el Liverpool, la prioridad va a ser la Liga, no te quepa ninguna duda. Entonces podemos ver Liga. Por eso yo digo que hasta que no lleguen los dos a las dos partidos que tiene, uno con el Liverpool y otro con el Manchester United, no vamos a ver la realidad de estos dos equipos. ¿Qué decisiones toman? Porque ahora mismo están los dos inmersos otra vez en las semifinales de la Copa. Es que tienen que jugar los dos partidos de la Copa. Y como bien ha dicho José, hoy juega, mañana juega el Madrid, el sábado juega, si gana, juega la final, y el miércoles contra el Elche, y luego la Liga, y luego otra vez el Liverpool.
Claro.
Y ahora es imposible.
No hay tiempo ni de dormir.
Es que no puedes, Albert, por lógica, y el que quiera decir lo contrario, miente, por lógica tú no puedes, a día de hoy, con la plantilla que tiene el Madrid, puedes intentar luchar por todo, que es imposible.
Estamos de acuerdo, pero hay un error claro, evidente, de configuración de plantilla.
No, además en el caso de Madrid, Ancelotti ya el año pasado demostró que solo juega con 16 jugadores, aunque
mucho,
tuviese 20.
Como mucho.
Ha habido jugadores que el año pasado no jugaron, Ceballos, Mariano, eso no jugaron nunca.
Sí.
Este año jugar porque es que si no tienen que salir con 9.
Sí.
Escucha,
no descartes.
El partido,
tal y como está
el partido,
Madrid, no descartes
escucha,
nada.
Os digo una cosa a los dos, sí. El partido de mañana a ver a quién pone, va a pasar el cuadro.
Sí,
bueno, mañana, sí. A ver mañana.
Minguella, una cosa molt ràpid, que abans ens donava, tanquem tertúlia ja, que estic fora de temps, ens donava l'Helena la informació de clubs que s'interessen per Ansu Fati. Què és cert que no té segur el temps, és a dir, els minuts que a ell li agradaria. Una altra cosa és el rendiment que està oferint Ansu Fati. Tens informació del futur d'Ansu Fati, que té contracte fins al 27,
Mira, conec la família de Fati, prefereixo no parlar-ne, m'entens? Són el que no hi ha, vull dir, això ho diuen ells, vull dir, a veure, els equips europeus són tontos, però no tant. I un jugador que no juga al Barça, que està de suplent, resulta que té tots els grans equips europeus a darrere d'ell, l'Arsenal, el Bayern i tot això. És a dir, els conec perfectament, són uns mentiders. Li pots dir a l'Helena, li pots dir a la família, als pares de l'Anso. Que no dic que no li hagin dit ells, que ells li hagin dit a l'Helena, però de part meva li puc dir que són uns mentiders. I que quan estaven al Barça, quan portava el meu fill i eren juvenils, ja volien marxar del Barça.
Molt bé.
Digui-li a l'Helena això que els hi digui amb el Fati i a la seva família.
Jo crec que t'està escoltant. Molt bé, Minguella, gràcies com sempre.
Vale.
Cuida't molt, bona setmana.
Adéu,
gràcies.
Adéu.
Poli. Adiós, Poli. Ja s'ha ido, Poli, ja s'ha ido directamente. Bueno, adéu a Minguella, adéu a Poli. Atenció, que tinc un consell per vosaltres. Escolta, això que sona és una Harley, el mite, la llegenda, l'única. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, tant nova com de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson, Barcelona, al carrer Joan Güell 207. Tens també taller i roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson, carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Pots també consultar la pàgina web espaciohd.com. 3 i 43. Estic tremolant encara amb el que acaba d'explicar Josep Maria Minguella. Fem pausa i parlem de l'espanyol.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y Toni Freixa, a ti, tres clásicos en un mes, lo que nos viene entre la Copa y el de Liga, ¿te gusta? ¿Te satura?
Me recuerda la temporada 10-11, que jugamos
aquello es inigualable. Ese fue el mes más intenso de información deportiva de la historia.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:15 de la tarda. Actualitat de l'Espanyol amb Quique Iglesias. Hola, Enric, bona tarda.
Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Primer vull saber com està Joselu i César. I César Montes. Joselu més greu, César Montes queden un cop, no?
Sí, això sembla, tot i que l'Espanyol ja saps que mèdicament és un nefast la comunicació que ens fa l'Espanyol del que passa a dins del vestidor. Joselu s'ha sotmès a proves físiques, cal recordar que es va lesionar l'entrenament del divendres, no va jugar dissabte i que té problemes als isquios, no sé si als esquerres o al dret, però en teoria hauria d'estar entre 2 i 3 setmanes de baixa, és a dir, baixa segura pel partit contra la Reial Societat d'aquí a una setmaneta. César Montes només va ser substituït per precaució després del cop al cap que es va endur amb Budimir. En teoria, després de 2 dies de festa, demà està tot ok perquè Montes torni a la feina amb la resta dels seus companys.
Val. I de la situació de l'equip, que és muntanya russa, irregular, que tot i, ja sé que acaben d'arribar, els 11 fitxatges, no acaba de trobar aquest punt i més jugant a casa, sé que el rival era complicat Osasuna, però has compartit uns minuts amb el que mana a Barcelona, a l'Espanyol, el director executiu Mauller.
Hem coincidit al plató d'Esport 3, del programa el 21 del company Oriol Vidal. Diu que que l'Espanyol ha fet un mercat únic, és a dir, ha juntat, fent una mica de trampa, estiu amb hivern. Diu que el compromís de Chen amb el club és total, sí. Que fitxaran un portaveu, apunta el nom de Joan Collet, si algun dia l'Espanyol aconsegueix contractar, entre cometes, a l'expresident Joan Collet, i estan a la mateixa línia, Diego Martínez, Chen i Catoira.
Al final aquí hi ha confiança plena en l'equip de treball. És un equip bastant recent, que vam confeccionar abans de l'estiu, i l'estem encaixant bé, o sigui, s'entén les necessitats de cada àrea i per part de l'entrenador comprèn també fins a on pot arribar el club. Al final és entendre, posar sobre la taula que tenim i treballar conjuntament cap al mateix, l'únic objectiu que tenim tots.
Els advocats de l'Espanyol, Albert, preparen el recurs davant el Tribunal Administratiu dels Esports per allò de l'alineació indeguda de Lewandowski, ho ha confirmat Mauller, un Mauller que també ha dit que l'Espanyol no anirà a la justícia ordinària, això sí, esgotarà qualsevol instància esportiva per tal de defensar el que ells creuen que Lewandowski no hauria d'haver jugat aquell dia últim de l'any passat.
Molt bé, així està l'Espanyol. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Ara el Girona.
Marini, Robert Navarro.
en mano en el control. Banquillo, Joaquín.
Se festeja con mucha euforia. Era la primera titularidad de Borja García esta temporada.
Girona 1, el gol de Borja, el primer de Borja aquesta temporada. València 0, però el més important, 24.5 per sobre del descens. I Gil, bona tarda.
Què hi ha, Alberto? Bona tarda.
Primera porteria 0 del Girona aquesta temporada.
Sí, obres el diari avui i respires tranquil, amb aquests 24 punts, amb aquesta 11a posició i aquesta victòria al Sarró davant d'un rival directe, ara mateix per la permanència, com era i és el València. Per cert, un 1-0 que deixa l'averaix particular igualat entre tots dos conjunts. Mitchell va apostar per Borja, titular, i el migcampista va respondre amb aquest gol de la victòria, aprofitant una centrada del Riquelme. Bon començament de segona volta per un Borja que hauria de ser important en aquest segon tram de la Lliga i que va respondre, coses curioses, al pla de partit de Mitchell. Era el jugador per enfrontar-se al València.
Borja és un jugador tàcticament, tant ofensiva com defensivament, perfecto para lo que yo quiero. Es capaz de intuir dónde va a recibir el balón, cómo lo tiene que recibir, jugar entre líneas, y hoy me esperaba un Valencia, como así ha sido, que iba a cerrar mucho por dentro. Entonces, si quiero meter el balón dentro, lo tengo que hacer a un jugador que sea capaz de encontrar esos espacios, y Borja, para mí en esto, es el mejor que tengo.
L'altre aspecte de la victòria, aquesta porteria, primera porteria a zero del Girona. Gazzaniga fent la seva feina, sobretot al minut 22, amb aquesta contra i l'un contra un davant Musa i tancant el partit amb una aturada rematada de cap d'Hugo Duro al 94. Què és mantenir la porteria a zero? Respon Mitchell Sánchez de Montilivi.
Porteria a zero significa que con un gol solo ganas. Eso es lo que ha significado hoy. Que en los demás partidos que hemos ganado hemos tenido que hacer dos goles. Y eso cuando no tienes el acierto, como ha pasado hoy, de cara a portería, o el rival defiende muy bien y el portero de ellos hace un gran partido como ha hecho hoy, pues te hace que con un gol no te lleves la victoria. Siempre he dicho que lo que quiero es bajar el número de goles en contra a lo largo de la temporada, ¿no? Y de encajar como mucho un gol por partido. Y creo que con un gol por partido y nuestro bagaje ofensivo seremos un equipo que puede pensar en que va a ganar bastantes partidos.
L'altra punta del partit, bons minuts de Sigankov, el debutant. Aspecte a tenir en compte perquè Estuani va veure la cinquena groga i no estarà divendres a la cita a Carranza davant del Càlid.
I Mitchell va complir el primer dels dos partits de sanció. Més coses, baixem un esglaó. Atenció a segona, que ja s'han disputat 26 jornades. Mal moment, sotrac de l'Andorra, que encadena 4 derrotes seguides.
Ja dèiem divendres que Bebé era un dels perills del Zaragoza i un gol d'Àlex del Rayo al minut 93 i mig va certificar una nova derrota de l'Andorra. Només una victòria a les 9 últimes jornades i el que deies, 4 partits consecutius perdent. Què esperes? O qui esperés veure un Eder Sarabia preocupat a la sala de premsa no acaba de conèixer l'entrenador tricolor. Aquest era el diagnòstic de lo que li està passant a l'equip.
La palabra no es injusto, sí que es quizá cruel. Al final, la realidad es que todo pasa por algo. Y seguramente, pues bueno, ahora estamos en ese puntito en el que nos falta pues lo que igual teníamos hace un mes o hace dos meses, que estábamos un poco más fino, más inspirado, con ese puntito que salían las cosas. Y ahora, pues no lo tenemos.
La qüestió és que el proper partit no sembla el millor escenari per canviar la ratxa. L'Andorra visitarà dissabte a 2:00 PM al camp del Levante, ara mateix segon de la Lliga de Segona.
Ara torno amb tu, Gil. Abans, saludem novament la Sílvia Ortiz per demanar-li què ens deixa la jornada a la Lliga Femenina.
El Barça segueix intractable. Va golejar el Betis per 7-0 al Johan Cruyff, amb hat-trick d'Ossoala, que porta 17 gols, empatada al Pichichi amb la jugadora del Levante, Alba Redondo. Un Barça que segueix líder amb 8 punts més que el Real Madrid, que té un partit menys. Les blanques jugaran dimecres aquest partit ajornat al camp del Granadilla. Per la seva part, l'altre equip català de la categoria, el Levante Les Planes, va empatar 4-0 al camp de la Lama de Múrcia, manté 3 punts de distància sobre la zona de descens, un bon empat per l'equip de Ferran Cabello contra l'equip que marca aquesta zona perillosa. Laura Coronado va tenir un debut especial escollida com a millor jugadora del partit.
Ho he somiat des de ben petita, això de debutar a primera divisió, i m'he sentit molt bé, molt còmode amb les companyes, que ens ha faltat una mica més contundència a dalt, però crec que és bon partit i bon empat.
L'equip de les Planes, que la pròxima jornada juga un partit complicat al camp del Levante, tercer classificat de la Lliga.
Molt bé, i titulars, gràcies, Sílvia, que ens deixa la jornada a la primera federació. Gil.
Partidàs a la Dani Jarque. Llàstima que no fos Cornellà Prat, Aquest Cornellà 4, Barça Atlètic 3, el filial tenia els 3 punts a la mà, amb un 2-3 favorable, i els va deixar anar, sobretot per un penal en contra a les acaballes que, si era falta, era fora l'àrea. El resum de tot plegat, lo controlable i lo que no, de la mà del porter blaugrana Arnau Tenas.
Jo estava davant no era falta i no era ni penal. El meu jugador ha fet l'acció fora de l'àrea, suposo que ja ho revisaran, però bueno, nosaltres no només ens podem quedar amb això. Al final l'equip ha encaixat 4 gols i els errors d'aquesta lliga es paguen en gols. Seguirem amb la línia que veníem i bueno, intentar mantenir-nos a dalt.
No arrenca el Nàstic d'Iñaki Alonso, 0-0 a casa contra el Bilbao Athletic i nou empat del Sabadell, 2-2 al camp de la Morevieta, 2 punts té l'equip arlequinat per sobre del Pou. Propera jornada, Sabadell-Numància, Murcia-Nàstic, Atlético Baleares-Cornellà i Barça B a Morevieta.
De seguida, Gil, tancaré programa amb tu. Abans, tot allò que no és futbol. Vinga, començant per un protagonista de primer nivell i excepció que passa pel programa. Dijous arrenca a Granada la Copa d'Espanya de Futbol Sala. Entre d'altres, amb el Futbol Club Barcelona. Avui el Juan Arias ha anat a la ciutat esportiva del conjunt blaugrana i ha parlat amb el cap i amb el capità del Barça de Futbol Sala, Sergio Lozano. Aquesta és la conversa que han mantingut. Què pensa Lozano?
Bueno, el Barça siempre favorito. Evidentemente tenemos dos bajas muy importantes para nosotros, Ferrà y Diego. Eso todo el mundo sabe que son dos jugadores diferenciales, sobre todo en la parte ofensiva, de lo mejor del mundo, capaces de marcar la diferencia en cualquier momento. Y eso no lo vamos a tener. Pero somos el Barça, tenemos una gran plantilla y aún así estamos capacitados para poder ganar esta Copa España.
Durante estos partidos de Liga, ¿ha dado tiempo incluso en algunos encuentros a preparar esas ausencias de cara a la Copa?
Bueno, Diego ha sido recientemente, no hemos tenido mucho tiempo. Es verdad que con Ferrà llevamos desafortunadamente un par de meses sin él. Bueno, como te he dicho, cada partido es diferente, sobre todo en la Copa España, que son partidos súper difíciles, súper exigentes, competitivos desde el primer minuto. Esperemos no echarle mucho de menos, aunque evidentemente son dos jugadores que marcan la diferencia y cualquier equipo les echaría menos.
Después de la eliminación de la Champions, el Barça llega como un tiro a esta competición. Esto ha sido una decepción, pero también un acicate para que el equipo se ponga todavía más las pilas y ya no las tiene puestas.
Bueno, esto demuestra el carácter que tiene este equipo. Tuvimos una gran decepción, como fue la Champions, eso es así. Pero desde el primer momento, a pesar de las bajas que tuvimos recientemente en la Champions, que hubo 3-4 jugadores que no pudieron jugar, conseguimos victorias, empezar a coger otras sensaciones, recuperar ese buen juego. Fuimos capaces de ganar la Supercopa y ahora venimos con mucha ilusión a intentar ser campeón de la Copa España, que es uno de los títulos más bonitos de jugar.
Y uno de los títulos que cada año se complica más, ¿no? Porque afortunadamente para el Sala Español los equipos que antes estaban abajo van creciendo y hoy, por ejemplo, Valdepeñas pues ya es una primera piedra de toque complicada.
Sí, Valdepeñas tiene una de las mejores plantillas de la Liga, creo que apoya encima por su afición, aún son más peligrosos. Sabemos y somos conscientes de que si no estamos a nuestro mejor nivel, que si no hacemos un gran partido, seguramente no seamos capaces de pasar a semifinales. A partir de ahí, la Copa es muy bonita porque es imprevisible. No todos siempre los favoritos pasan, así que esperemos hacer un gran papel y ser capaces de ganar el jueves.
La veu de Sergio Lozano, el capità del Barça de Futbol Sala, i en el llibre de campions d'aquesta temporada hem d'escriure el nom de l'Atlètic Barceloneta, campió per 11a vegada consecutiva de la Copa del Rei de Waterpolo. Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Albert? Buena tarde. Se proclamó campeón por 11ª vez y de la 19 Copa del Rey de su historia, después de imponerse la tanda de penaltis al Sabadell, en lo que yo creo que es una de las mejores finales de las últimas temporadas. El Sabadell llegó a falta de 6 minutos para el final con 2 goles de ventaja y siguió por delante el marcador hasta que Luc Pavilar logró el empate del equipo marinero, que forzaba los penaltis a falta de tan solo 3 segundos para el final del choque. Los lanzamientos definitivos, el portero suplente del Barceloneta, Nicolas Porter, con ese nombre evidentemente no podía ser boya o atacante, tenía que ser portero, se convirtió en el protagonista del partido tras sustituir a Unai Aguirre en el cuarto y quinto tiros del Sabadell, deteniéndolos ambos para dar el título al equipo barcelonés por un total de 13-12. El jugador del Barceloneta, Marc Larumbe, satisfecho por la reacción final de su equipo.
El Sabadell creo que ha plantejat molt i molt bé el partit, però tot i així nosaltres hem sabut reaccionar i ens hem acabat enduent la Copa als penals. Estic molt, molt i molt orgullós de l'equip. S'ha de tenir en compte que el Barceloneta sempre juguem amb molta, molta pressió. Som els favorits en tot i el fet de portar tants i tants anys guanyant tant Lliga com Copa fa que cada any la pressió sigui més i més gran, però l'equip segueix responent i fent un pas endavant quan ho ha de fer.
La copa se la llevó el Barceloneta, pero el MVP de la competición fue para el jugador del Sabadell, Bernat Sanahuja, máximo goleador de la final con 4 tantos.
Gracias, Arias.
Que vagi bé.
Hey, superstar.
Ah, sorpresa, sorpresa.
Què és això?
L'himne del Barça.
Què fas?
Què faig? Doncs mira, retre homenatge a la figura del Josep Maria Espinàs, desaparegut sí. ahir, escriptor, periodista...
Gran pèrdua.
...i coautor de la lletra sí, de l'himne del Barça. Va, prou, Marc, anem a canviar de tercio ràpidament per...
Ara que poses l'himne del Madrid, no, ara per començar, eh?
Ara posaré això.
Vigila, no et coli un altre himne. A veure, un minut per les 4. Home, això és...
Estudio Estadio. No, és que vaig posar ahir la tele a les 2 sí. i vaig veure un partit de futbol... I em semblava veure un partit de la dècada dels 80,
venga,
no?
El alegato madridista, sí, ja llega.
No,
venga,
sí, no, alegato madridista, bueno.
Última hora, Gil.
Última hora, pendents del tema de Turquia, el terratrèmol. Sí. Estan fent recompte de les víctimes i sobretot també dels esportistes que podrien haver doncs, perdut la vida en aquest terratrèmol. Entre d'ells, Cristian Atsu, ets del Chelsea i del Màlaga, jugadors també d'handbol, de lluita lliure, de voleibol, que estarien entre les víctimes. I atenció, que estan publicant els companys de Marca. El Atlético de Madrid habría tocado a Dani Ceballos. Acaba contracte amb el Madrid el 30 de juny.
Bon apunt, ho podeu llegir a Marca. Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Gràcies a tots. Arribem a les 4 de la tarda. Més informació, als butlletins, horaris, i a partir de les 7 de la nit de la Copa de Catalunya i Andorra. Segueu feliços. Que vagi bé. Gràcies.